Des d'Olèrdola al bressol del Penedès, Canal 20 Ràdio.
Connecta't al Penedès en xarxa i estigues al dia de tot el que passa al territori.
És moment d'obrir la plana d'actualitat, tot anant avui fins a la capital del Cava per bufar les espelmes amb un dels establiments centenaris del municipi. Eli Jiménez, a Ràdio Sant Sadurní, bon dia.
Molt bon dia, doncs, com bé dius, avui bufem espelmes i concretament en bufem 125, la dels anys que fa la cancel·laderia Cal Micaló de Sant Sadurní, una efemèride que avui volem celebrar amb el Miquel Bargalló, el propietari de Cal Micaló. Miquel, molt bon dia, com estem?
Hola, bon dia, Eli, molt bé, molt bé.
1896, 125 anys, quarta generació, Déu-n'hi-do.
Sí, 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 són uns quants dies. Això vol dir que fa molt de temps que hi ha persones fent feina aquí darrere. Vull dir que és una cosa que ens toca celebrar nosaltres i que no ho deixem de fer-ho perquè ens fa molta il·lusió, però quan penses 125, doncs penses que, clar, 125 és la feina que estem fent els que hi som ara i molts que han vingut abans que nosaltres.
Els
família i els que no som família.
Els aniversaris, les celebracions, sempre, el que dius, no sempre fan il·lusió, no? Sempre fa il·lusió fer anys, però mirant la vista enrere encara fa més il·lusió quan veus, no? La gent, sobretot, el pas del temps i la gent.
Sí, sí, aquí està, aquí està. Penses, això ho fas tu, però tu vas agafar el relleu del pare, que el pare va agafar el relleu de l'avi. Jo he conviscut amb els dos a la feina, tot i que l'avi ja no estava 100%, sinó que era un divertiment que doncs, quan ell era gran, ajudava per l'obrador i la botiga i tal, i fer encàrrecs. Però sí, sí, i abans d'ells el besavi, que és el que va arrencar-ho tot, i que al final... I les persones... Parlo de pare, avi i besavi perquè han sigut les cares visibles, però a costat del pare hi ha hagut la mare, a costat de l'avi hi va haver l'àvia, i a costat del besavi hi va haver la besàvia Francisca, i a tot arreu han sigut persones molt importants. I amb tots aquests que hem sigut sempre família i que per èpoques i temporades aquesta empresa, diguéssim, que ha sigut de dimensions elàstiques, a vegades han sigut el pare i la mare sols, abans havia sigut més gent treballant, l'avi també havia estat sol amb l'àvia, ara som una colla... Doncs hi ha hagut molta gent per aquí també involucrada i tots han fet empenta i la seva part de feina a que això sigui una realitat avui que fa 125 anys. Fa molta il·lusió.
En el teu cas, quants anys fa que estàs a Cal Micaló?
Doncs 25 aproximadament, perquè del primer que vam fer quan jo m'hi vaig involucrar va ser celebrar els 100 anys. Mm-hmm. Probablement en farà uns 26. Diguem que vivíem sense consciència de quants anys feia i quan jo m'hi vaig involucrar, parlar amb el pare, escolta'm, això quan fa i fa temps perquè expliquem que si l'avi, que si el besavi, quan va començar? I vam començar a rascar perquè no teníem allò, una idea concreta documentada i vam anar a l'arxiu municipal i vam trobar informacions que havia començat doncs, l'any 1896 i tal. Per tant, 26 anys, Déu-n'hi-do, sí.
I la pregunta obligada, sempre t'ha agradat o t'ha tocat per obligació? Perquè de vegades toca, quan
no.
Són temes familiars, de vegades toca, ha dit.
No, podria haver passat, no ha tocat, no. És una cosa que sempre m'havia cridat l'atenció. Probablement perquè ho has mamat, perquè ho has viscut, perquè ho has vist com ho viu el pare, com ho viu l'avi... I no, en cap moment va ser una cosa que va dir, tu et toca. És veritat que tinc tres germanes, més grans que jo totes tres, per tant, totes tres van tenir l'oportunitat abans que jo de dedicar-s'hi i cap de les tres va decidir posar-s'hi. I a mi, bueno, una cosa que em feia tilint, que es diu, en el seu moment també vaig sentir com amb la responsabilitat de, o sigui, com una cosa, ostres... Mm-hmm. Una cosa que fa tants anys i tota la família i m'agrada i ho has de fer. Va ser una mica així.
I en el cas de les teves filles, com ho viuen, no? Perquè després
Ui.
Ja mires cap enrere, encara
no
són
miro,
joves
no
i són petites, no? Però...
No. Espero no mirar-hi mai. Suposo que hi haurà un moment que serà inevitable fer-ho, però Ostres, penso que jo haig de fer el meu camí i si en algun moment dels anys que venen endavant algú li crida l'atenció, no ho inculcaré. Mm-hmm. I quan sigui el moment ja resoldrem la situació com sigui. Tinc 47 anys, per tant em queda bastant corda.
Miquel, abans ens deies que portes 25 anys en el negoci, però tota la vida veient aquest negoci a casa teva, suposo que en tens molts records des de petit.
Sí, molts, molts. Això que dius tota la vida. Mira, amb motiu de parlar dels 125 anys i així, amb la mare, fèiem broma, no fa gaires dies, que porto quasi bé a l'empresa al mateix temps que ella, perquè ella doncs, es va casar amb el pare i va anar a Cal Miquel a treballar des de després de casar-se. I això doncs fa uns 56 o 57 anys aproximadament, i jo em fa 47 que vaig néixer i que estic a l'empresa, o sigui, que gairebé l'empato. Sí, són molts records. De la feina en concret, doncs, hores a la botiga, i això se n'en recorda moltes clientes grans també, que era un nen que voltava molt per allà, que xerrava amb elles, d'estar assentat a la botiga a les hores de poca feina amb el pare o la mare, esperant que vinguessin els clients. Abans funcionaven... Estic parlant de fa 40 anys, perquè jo aquest record deu ser quan tenia 5, 6, 7 anyets, estar per allà a la botiga i d'ajudar a fer cosetes, i a dintre l'obrador també. Una caixa de fusta a terra i alçar-me allà a sobre per arribar a la taula de l'obrador i ajudar a tallar cansalada per fer llardons. O... Sí, sí, tinc records. Quan tornava del col·le... És un dels records xulos, també. Al migdia arribaves del col·le a l'hora de dinar i passaves per la botiga, saludaves, entraves a l'obrador, hi havia el pare, hi havia l'avi, i depèn del que estaven fent, foties una espessigada allà a la pastera, a la massa de botifarra crua, que era boníssima, agafada al moment, que ara ho és ara.
Suposo que també els clients, les clientes, no? Al ser un establiment centenari, no? Per allà ha passat moltíssima gent, no? I veus com van passant els anys, també.
Sí, sí. Sí, sí, és molt xulo. I el record també d'ells. En aquests moments, quan fa celebracions, quan va ser el centenari, també va ser un moment bastant bonic en aquest sentit, que molta gent abocava records i tal, i ara està tornant a passar. Ostres, 125 anys, però jo me'n recordo de quan jo era petita, que venia aquí el teu avi i la teva àvia em tenien... Fins no fa gaire, això m'ha quedat gravat. Venia un client que ara és mort, però va morir amb una edat molt llarga, 94 o 95, i a més amb una lucidesa molt gran fins a ben poc abans de morir. I aquell client se'n recordava de quan venia a comprar i a la botiga la tenien els meus besavis, i se'n recordava de les coses que venia a comprar. Jo venia i el teu besavi li demanava això i li demanava allò, i era xulo, és molt xulo. I tot això dona una força afegida. És com un algo que està allà i t'empeny també.
Molts anys, per tant, molts canvis. El sector ha canviat moltíssim, la tecnologia també ha ajudat, i suposo que aneu una mica entre passat, present, futur, no? Una mica quedant-vos amb el millor del passat i amb el millor del present.
No ho podies dir millor. Ho has dit perfecte. La filosofia és aquesta. Hem d'estar al dia amb tot. Tecnologia es fa el que es pot a nivell de presència en xarxes, a internet, aquestes coses. Mm-hmm. La tecnologia ens ajuda per treballar, perquè hi ha molts processos que estan informatitzats, moltes coses. La maquinària, tot i que és maquinària d'estil tradicional, pues és tecnologia. Que no treballem amb maquinària molt sofisticada, però al final és tecnologia que està al dia, però tot i que siguin maquinàries simples. I sí, sí, aquesta part l'hem d'ajuntar amb tradició. Amb tradició. No només maquinària, sinó que també l'oferta, això que dèiem, del dia d'avui, de l'actualitat, és... L'oferta que has de posar a l'abast del client doncs, no és la mateixa que fa 25 anys i segur que no és la mateixa que fa 50 anys. El client que ve a la botiga a dia d'avui demana unes coses diferents, demana més agilitat, demana molta més diversitat, demana... I tot això doncs, és estar al dia. Això és el que intentem fer. Al mateix temps, que intentem oferir productes que siguin tradicionals, tradicionalíssims, i que no perdin l'essència, que no l'hagin perduda i que mantinguin, aquella gràcia. Tenim escrit als vidres de la botiga una cosa que una mica engloba aquesta idea que traies tu aquí, que en diem xarcuteria tradicional, o sigui, diem que Cal Miqueló som, i tenim aquest com a eslògan allà escrit, xarcuteria tradicional, xarcuteria creativa, xarcuteria al cava. Bueno, som tradicionals, intentem ser creatius. I després tenim una singularitat, que és aquesta. Ja en parlarem, si cal.
Mica en mica, anant-se modernitzant, continuant, com bé dius, amb aquesta tradició que us va fer, per exemple, l'any 2001, obtenir aquest premi a la tradició comercial de la Generalitat de Catalunya, també està acreditats com a empresa artesana alimentària.
Sí, sí. A veure, són coses que sumen, que no resten, que no t'aporten més, però fa molta il·lusió també, quan, ostres, doncs mira, t'han donat el reconeixement a empresa centenària, ostres, doncs és una cosa que suma, et dona més força. I l'artesania alimentària, sí, érem empresa artesana alimentària i ara fa 2 anys aproximadament, just abans de la pandèmia, ens van acreditar com a mestres artesans, vull dir que sí. Tot això fa il·lusió perquè és reconeixement a tot el que intentes fer ben fet i és com t'estan dient, doncs sí que ho feu, va.
Miquel, parlàvem de producte, parlaves de xarcuteria al cava, segurament és un dels vostres distintius, en teniu molts, però és un d'ells?
Sí, òbviament, és una singularitat que tenim. El nostre model de negoci, per sort, no és diferent de molts d'altres arreu de Catalunya, perquè és un tipus el xarcuter, el canceladé, que intenta fer cosetes al dia, que elabora moltes coses ell, que cuits i cuinats i elaborats i hamburgueses i coses. Una oferta molt diversa, molt acolorida, és una cosa que arreu de Catalunya existeix. I nosaltres tenim aquesta singularitat, estant a Sant Sadurní, vam començar a idear productes al cava. Primer, doncs, bueno, és que ja estem a Sant Sadurní, hauríem de pensar alguna cosa. Tot arreu rumien el seu producte local, el seu producte singular. Vas a molts pobles i tenen aquell pastisset. I aquí es va començar, no sé si ben bé per inspiració pròpia, probablement també forçat per coses que han anat passant aquí a aquest poble, com Setmana del Cava, Cava Tast, el Maig Gastronòmic. Tot això et força a dir, ostres, va, ideem, inventem. I, bueno, em va néixer un, em va néixer un altre, em va néixer un altre, han nascut i han desaparegut, però la veritat és que se'ns ha quedat una família de productes que són de xarcuteria al cava, que a Sant Sadurní doncs tenen tot el sentit, i que algun d'aquests productes, a més, se'ns han tornat com a identificatius de la nostra botiga. Això que dius ens representa una mica, en certa manera. A més de tenir doncs una oferta de xarcuteria tradicional i que si allò ho feu bé i això ens agrada molt, intentem fer les coses bé, però la xarcuteria al cava i algun d'aquests productes en qüestió, el bull de foc al cava, per exemple, és una cosa que ens representa, sí.
Mm-hmm. És, podríem dir, un dels productes estrella.
Sí, sí, així mateix. És un dels productes estrella de casa nostra.
Miquel, parlem ara del comerç local, el debat que hi ha sobre el comerç local, la batalla amb internet, no? Abans comentàvem, no?, que al final, mica en mica, les tecnologies van guanyant pes i, malauradament, en molts moments també van guanyant pes grans empreses com Amazon, que se'n parla moltíssim. No sé si en el vostre cas, en el sector de l'alimentació, això ho viviu o ho viviu una miqueta des de més lluny?
A veure, en el nostre cas, entenc que el nostre cas és a Sant Sadurní d'Anoia. Jo tinc companys a Barcelona, que això que dius, doncs, és un... ja ho tenen a l'ordre del dia, la competència Amazon, o intentar treballar inclús ells amb distribució a través d'Amazon, perquè, bueno, perquè les necessitats del client són diferents, o la competència directa d'Amazon, o aquests models de negoci són més durs i s'han d'espavilar. A Sant Sadurní, segur que també hi ha molt client que compra per internet, però la nostra oferta concretament, tenim la sort de que ens la venen a buscar i crec també que els hi agrada venir-la a buscar i reconèixer-la allà. Venda online, en el nostre cas, no tinc la certesa de que ens fes fer un tomb en la capacitat d'arribar al client. No sé si m'acabo d'explicar.
Mm-hmm. Estem parlant també molt de comerç de proximitat en el vostre cas. Moltes vegades és el que la gent a la casa Sant Sadurní, no? El que la gent demanda molt és aquesta proximitat entre no poder anar a buscar la botiga. Al final també, en el vostre cas, és un producte, o sigui, ja no només comerç de proximitat, producte de proximitat, producte de qualitat, és el que la gent també vol i busca.
Sí, sí, exactament. No vol dir això que t'hagis d'espavilar i que els hi puguis portar a casa i que puguin fer comandes online o comandes pel WhatsApp o comandes... Però sí, al final, en el nostre cas, la gent... Aquesta proximitat pues, també la busca una mica i és una eina a favor nostre.
I el futur, com no som futurologs, ni molt menys, ni ho volem ser, però com veus el futur de Cal Micaló?
Miro en el curt i mig termini. No, perquè és que... Què farem d'aquí 10 anys? Ni idea. Fa 10 anys... Hauríem imaginat el que estem fent ara, alguna de les coses sí, l'hauries projectada, però que hi haurien certes famílies de productes al mercat, que els consumidors correrien com corren els horaris, aquestes, no sé, hi ha coses que canvien molt. Per tant, sóc més partidari de dir, bueno, què necessitem avui, què podem... idear o facilitar al client per avui, per la setmana que ve i una mica deixar-te portar.
Mm-hmm. Al final, si una cosa de la ha tingut la pandèmia també és que ens ha fet viure més el present, no? No fer plans a tan llarg termini, no? Que al final...
Probablement ens ha ajudat també, sí, sí.
Per acabar, Miquel, si et sembla, no sé si ens hem oblidat alguna cosa, si t'agradaria dir alguna cosa més, algun resum d'aquests 125 anys, algun agraïment?
Home, em sembla que ho hem tocat una mica tot. Agrair, em sembla que ja hi ha passat al començament, però agrair a tots els que ho han fet possible. Ho han fet possible molta gent de la família, moltes persones que han treballat... a Cal Micaló, que estan treballant o que hi han treballat, i aquest agraïment també l'hem fet especialment d'aquests dies en tots els nostres clients, a tots ells, perquè molta feina que facis, per molt bona que la facis, el que vulguis, sense la resposta del que et ve a veure l'altre cantó del taulell que t'entra per la porta de la botiga, no tindria cap sentit. I llavors això també aquests dies hi hem fet molt d'èmfasi. Gràcies i gràcies i gràcies a tots els que sou i heu sigut clients durant tots aquests anys. Ens heu ajudat i ens esteu ajudant molt.
Doncs un veritable plaer poder bufar les espelmes, aquestes 125 espelmes amb Cal Micaló. Encantats de tenir-te avui amb nosaltres al Penedès en xarxa, que acabi d'anar molt bé aquesta celebració dels 125 anys i fins la propera.
Moltes gràcies a vosaltres.
Penedès en xarxa, de dilluns a divendres de 9 a 12 del migdia a la teva ràdio local.
Quatre minuts i escaig i arribarem a 11:15 a les notícies de l'Alt i el Baix Penedès i ho farem molt ben acompanyats d'una vilafranquina, la Noelia Molino, que ens ha acompanyat en alguna ocasió. Ella és mestra de professió i cantant i compositora de vocació. Amb la seva Havana arribem a 2:15.
I walk on the streets of Havana. The sound of song comes to my mind. A simple melody of a lonely bossa nova. The pleasing music takes away the pain. I sing along with the flowers in my soul.
Són 2:15 en punt, cita amb l'actualitat penedesenca.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Bon dia, us oferim un nou repàs a l'actualitat penedesenca, a les notícies del Penedès en xarxa. La llar d'infants d'Avinyonet del Penedès està confinada fins dilluns per Covid. En concret, hi ha 13 persones confinades i una persona que ha donat positiu en els 10 darrers dies, segons dades del Departament d'Educació de la Generalitat. Durant aquests dies s'estan fent les PCR corresponents als alumnes de la llar. Es tracta de l'únic centre escolar de la comarca tancat per aquest motiu. A l'escola del mateix municipi hi ha actualment 17 alumnes de diversos cursos confinats en ser contactes de positiu. Pel que fa a la resta dels centres, segons les mateixes dades, els que més persones confinades tenen actualment són 4 escoles de Vilafranca i una de Sant Sadurní. En concret, l'escola Badruna Sant Elies, amb 103 persones confinades i 15 positius, el Cristòfor Mestre, amb 51 confinats i 4 persones positives, el Montagut, amb 47 persones confinades i 14 positius, i l'escola Estalella, amb 26 persones confinades i 3 positives. A Sant Sadurní, el centre amb més casos és l'escola Sant Josep, amb 24 persones confinades i 3 positives en els darrers 10 dies. La policia local de Cunit realitza formació antipolicial. Aquest mes de novembre, els membres de la policia local de Cunit han realitzat una nova formació oficial. Es tracta de les pràctiques de tir policial establertes pel decret d'armament de les policies locals de Catalunya. L'objectiu d'aquestes pràctiques és l'adquisició d'habilitats tècniques en l'ús de les armes reglamentàries ajustades al marc legal establert de protecció de drets i llibertats dels ciutadans i de garantir la seguretat ciutadana. Aquest mateix mes, diversos membres de l'equip de tir de la policia de Cunit han participat en el 9è concurs de tir policial de Terrassa i en la 28a tirada de cossos policials del Club de Tir de Martorell-Masquefa, aconseguint en aquest últim la segona posició individual al campionat. Setena trobada de Penedès Verd aquest diumenge per netejar deixalles a Castellví de la Marca. El col·lectiu Penedès Verd explica que la perseverança és un dels seus valors i encara que la lluita contra la brutícia i l'incivisme és dura i llarga, continuen convocant trobades per un Penedès més net. Per això fan una crida a participar aquest diumenge en una nova recollida de residus al bosc. En aquesta ocasió, la cita és per les zones verdes del terme municipal de Castellví de la Marca. El punt de trobada és a les Església Sant Pere Advíncula, a la zona de les Conilleres, a partir de les 9 del matí i fins la 1. I acabem explicant-vos que Boira a les orelles aterra aquest divendres al Teatre Cal Bolet. Es tracta d'un espectacle de creació col·lectiva de la companyia Els Pirates Teatre. L'obra, que es representarà avui a les 8 del vespre, explica la història de l'escenògraf de la companyia i la seva sordesa profunda, que es va confirmar quan tenia 5 anys. Boira a les orelles és un espectacle de petit format que aborda la diversitat funcional a través d'aquesta experiència en primera persona. Els Pirates construeixen aquest espectacle en col·laboració amb l'associació Inclusius, que vetlla per garantir la inclusió de les persones amb diversitat funcional en tots els àmbits de la vida i s'ocupa de fer accessible aquesta funció teatral per a les persones amb sordesa a través de la traducció a la llengua de signes al català. Boira a les orelles ens apropa a la trajectòria vital de l'Enric, nascut en una família de músics que li va facilitar l'aprenentatge del llenguatge oral i el va motivar a tocar instruments, estudiar una carrera i convertir-se en escenògraf. Com us dèiem, a les 8 del vespre al Teatre Cal Bolet de Vilafranca.
Penedès en xarxa.
Penedès en xarxa.
Comencem a Ràdio Vilafranca tot felicitant el pastisser vilafranquí Ramon Bertran, de la pastisseria Bertran, que acaba de rebre el diploma de mestre artesà alimentari 2020 que atorga la Generalitat de Catalunya. Ramon, benvingut i moltes felicitats.
Moltes gràcies i merci per convidar-me.
5 pastissers catalans heu rebut aquesta distinció en l'edició 2020, que s'ha lliurat ara presencialment en el decurs de la nit de l'artesania alimentària. Com va anar la vetllada?
Bé, una mica llarga perquè es va donar el cas que es van ajuntar diversos anys. L'any 2019 no es va poder fer perquè es va suspendre degut a les protestes per la sentència. el 20, que és l'any que m'ho coincidien a mi, l'any passat no es va poder fer per la pandèmia, i aquest any s'ajuntava doncs, un fotimer de gent, amb la qual cosa, sí, sí, Déu-n'hi-do, molta gent érem.
Això vol dir que l'ofici està viu, no? Té continuïtat?
L'ofici està viu, sí, sí, hi ha molta gent que s'hi posa.
El diploma de mestre artesà alimentari és un reconeixement del Departament d'Alimentació de la Generalitat que premia la trajectòria professional, el domini tècnic i els mèrits en la pràctica de l'ofici. Anem a pams, trajectòria. Això fa una mica de respecte?
Sí, sí, perquè, clar, vol dir que ja no tenim 25 anys, no, entre altres coses, però sí, bé, som molt, de fet, tota la vida dedicat a l'ofici i, a més, doncs, ja venim de família de pastissers, pare pastisser, avi pastisser, besavi... Clar, la trajectòria és llarga, és llarga i bueno, sí, hi és. De ser-hi és. Si és bona o no, això no em correspon a mi, però de ser-hi és.
Quarta generació?
Quarta.
Pensava que eren tres, quatre.
No, el meu besavi va ser el que va comprar, passa que el meu besavi va exercir poc de pastisser, però sí, sí, va ser el meu besavi el que va comprar.
Sempre al mateix espai?
Sempre al mateix lloc, sí, sí. Durant un temps molt breu que es van fer obres a l'edifici, ens vam traslladar a una altra banda, durant, exacte, no ho sé, crec que va ser vora un any o així, va ser una cosa provisional mentre es feien les obres, però fora d'aquest període curt sempre ha estat al mateix lloc, sí, sí.
Per tant, hi ha molta història en aquesta pastisseria del carrer de la Cort.
Molta, molta, moltíssima. Sí, sí, gairebé un segle d'història.
Aquestes tres generacions anteriors, el mateix espai, que sempre ha estat el mateix, això, Ramon, pesa o és un estímul a estar al nivell, a no defraudar, a innovar, a millorar?
Pesa, bé, és com totes les coses, pesa el que vulguis que pesi, no? Vull dir, és un fet que està allà i que cadascú hi dona la importància que hi és. Per mi és un fet que mereix un respecte, però que no vull donar-hi més importància de la que pertoca, perquè és que al final és això, si es pot acabar convertint en una motxilla que costi molt de traginar. Llavors, m'agrada saber que tinc tota aquesta història, tot aquest pòsit, però també prefereixo sempre mirar endavant que no pas mirar enrere, des del respecte, des del reconeixement, i veient que hi ha tota una tradició darrere que s'ha de mantenir.
Deies, quan parlàvem de trajectòria, tota la vida, sempre vas saber que continuaries l'ofici del pare, que treballaries a la pastisseria, o hi ha un moment que fas el clic?
Bueno, de fet, sempre vaig estar remenant la cua per allà dintre, eh? Vull dir, ja de petit, jo em pensava que ajudava, ara, vist en perspectiva, crec que molestava, però sempre estava remenant la cua per allà a l'obrador.
Però t'hi feien anar o a tu et venia de gust?
Hi anava, és d'aquelles coses que sí, que
es donen per fet.
Sí, una mica es donen per fetes, a mi ja m'anava bé i, bueno, i allà estava, i anava fent les meves coses i mica en mica doncs, t'hi vas posant més i més i més i al final ja estàs del tot.
Tu vas estudiar, a part de formar-te a costat del pare i de l'avi, no sé si això marca la diferència amb altres generacions que van aprendre més l'ofici.
Sí, de fet el meu pare ja havia estudiat, el que passa és que la formació que va rebre ell, clar, no existia la formació que hi ha ara. Ell va anar a estudiar a casa d'un pastisser que... Concretament, si no estic equivocat, ell va estudiar amb el Sàbat a Sant Cugat, que va ser un dels primers pastissers que va ensenyar el que feia, que això és una cosa que abans... Ara sembla molt normal que pastissers, cuiners, ensenyin el que fan. Abans era una cosa que el meu és meu i ni t'hi acostis. Doncs ell va anar allà i ara jo, en canvi, vaig anar a una escola per la que passàvem molts professionals diferents, de molts estils diferents. A banda d'això, m'he format en altres llocs. A banda de... L'escola són 5 anys, que és molt. I a banda, és això, hi ha una formació continuada que ara existeix i abans no existia.
Una de les característiques que premia, que reconeix aquest diploma, és el domini tècnic. Una tècnica que s'aprèn a l'escola i després en el dia a dia, no? Introduint les millores tècniques, posant-se al dia...
Sí, clar, la tècnica és pràctica, bàsicament. És una cosa que et poden ensenyar a la base, però és el que dic sempre, a l'escola t'ensenyen a fer 10 croissants, a fer-ne 100 aprens tu, a base de fer-los. La tècnica és rodatge, és aprenentatge, és el dia a dia, és picar pedra, i és una cosa que només et dona l'experiència.
Clar, perquè és una feina, un ofici que es caracteritza per puntes de feina, no? Tots sants, vinga amb els panellets. al cap de 4 dies, Nadal, els torrons, i són efímers, duren pocs dies i tota la producció ha de fer-se i sortir en aquells pocs dies.
Sí, correcte. Intentem revertir una mica això, eh? Sempre, clar, com totes les feines, el que volem és que sigui el més plana possible. Sabem que és absolutament impossible i que quan arriben les diades hem d'apretar les dents perquè hi ha molta feina. Però aquell dia a dia que cada vegada intentem que sigui una mica més important, intentem donar-li més vida, no? Perquè al final és el que realment et dona el què de, i el platatal una mica també, no? Perquè les diades al final tu jugues tota una sola carta. Si el dia de Tots Sants fa mal temps, si el dia cau en un
si
dimecres
cau en
o cau en un diumenge, cau en pont,
ostres...
Clar, és que te la jugues molt, no?, en concentrar-ho tot en un dia, per tant, sempre s'intenta això, cada vegada apretar més en el dia a dia, i la veritat és que la gent ha descobert que els dies de cada dia es poden menjar, no cal fer el gran què, però molts caps de setmana la gent compra, la gent té un sopar amb els amics, amb la família, i la gent compra, i la gent ens compra per ell mateix, perquè, coi, perquè m'ho mereixo i perquè em ve de gust.
El Ramon Bertran no només fa pastisseria, evidentment, sinó que també fa pa al cap de setmana.
No, tots els dies en fem.
Tots els dies?
Sí, sí, abans només en fèiem al cap de setmana, però arrel del confinament vam començar a fer-ne tots els dies i sí, sí, en fem tots els dies també. Seguim així tots els dies fent pa.
És recuperar una antiga tradició dels pastissers? És provar com em manego amb el pa?
Vam començar una mica fent-ne només els diumenges, més com un servei als clients, perquè els forns estaven tancats i perquè no hi havia possibilitats de tenir pa del dia. Vam començar una mica així, i el que passa sempre, no? Vas engrescant, et vas animant, fèiem un pa més senzill, avui fem uns pans que no tenen res a veure, masses mares, farines especials, ecològiques... Sempre intentant diferenciar una mica, que és el que jo penso que al final és el futur d'aquest tipus d'oficis i de feines, no? Diferenciar-te una mica del que puguin oferir massivament a altres superfícies, fer un producte que millor o pitjor que els altres, però que només el fem nosaltres.
De totes les teves elaboracions, de quina et sents més orgullós o quina has introduït, que no es feia abans?
No sabria dir-te, no sabria dir-te. És difícil. Jo... És complicat, perquè vulguis que no, totes les coses que fan... A vegades fas coses també que les fas amb molta il·lusió i al final acaben que no agraden i que no surten, coses que les fas una mica per fer i acaben tenint molt èxit... És difícil, perquè et mous molt, varies molt, intentes fer coses noves sempre. No sabria dir-te. Jo crec que potser hi ha un moment en el que fem un pas cap a una pastisseria també una mica més moderna, més lleugera. Jo crec que més que un producte és el clic aquest de canviar productes més de proximitat, productes més sans, sense retirar al màxim tot el sucre que es pugui, intentar fer aquest tipus de pastisseria, no? Més el clic aquest que no pas un producte concret.
Doncs t'ho pregunto d'una altra manera, què funciona millor, què marxa més ràpid?
Què marxa més ràpid?
Què agrada més?
Què agrada més? Agrada, aquí a Vilafranca, poder agradar... Les coses més modernes agraden en conjunt, més que una en concret, però la pastisseria tradicional continua sent molt forta. La gent li agrada molt.
Són clàssics, eh?
Sí, sí, les leoneses, els vasos gitanos, els massinis... Sí, sí, la gent aquí a Vilafranca en general li agraden els productes de pastisseria bastant tradicionals. En general, que potser estem 60 o 40, però déu-n'hi-do, sí, sí.
A l'aparador de la pastisseria Bertran no hi falten cap dia de la setmana els croissants, aquests croissants diferents que fas, de cheesecake, de Catània, de Gers.
Sí, sí, correcte. Ja fa temps que abans fèiem croissants normals, croissants de xocolata i ensaïmades, i vam començar a fer croissants de diferents tipus, i la veritat és que surten molt bé, funcionen molt bé, i com sempre passa, et vas engrescant, vas fent més coses, fas croissants una mica més de temporada, ara de temporada de préssec, que en fèiem amb préssec d'Ordal, ara evidentment no, perquè ja no hi ha préssecs, però vull dir, procurem, si sí, sí, anar fent una mica la brioixeria, també donar-li aquest punt, no? Sense deixar de fer el clàssic croissant de mantega.
Aquest diploma, aquest reconeixement de mestre artesari alimentari no comporta dotació econòmica, oi?
No, és una llàstima, però no. Aniria bé, però no és el cas.
Però esperona.
Sí, 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 engresca molt, anima molt i fa molta il·lusió i et dona et canvia les piles una mica, no? Te les posa noves.
Ramon Bertran, gràcies per deixar l'obrador una estoneta i acostar-te als estudis de Ràdio Vilafranca i reiterem, moltes felicitats i per molts anys.
Moltes gràcies a vosaltres, a la gent per mantenir-nos oberts durant tant de temps i gràcies per convidar-me.
Anem per la segona proposta d'aquesta agenda, el detall, i ara va de teatre. La roda de teatre de l'Alt Penedès porta aquest diumenge a Sant Miquel d'Olèrdola l'obra El Gran Circ Leone, El Gran Cric Leone, del grup Escorça Teatre de Sant Joan de Mediona. L'autor, director i un dels actors de l'obra és Òscar Ros. Conversa amb ell el nostre company Raimon de Cara a Canal 20.
Així és, Sílvia, ens acompanya, molt bon dia, un veritable home orquestra del Teatre de l'Alt Penedès, l'Òscar Ros, aquí saludem. Què tal, Òscar? Molt bon dia.
Hola, què tal? Molt bé.
I una orquestra perquè ets l'autor de l'obra de teatre que es representarà aquest diumenge a Sant Miquel, el Gran Circ, també, el Gran Circ Leone, també ets actor, un dels actors protagonistes, i alhora director.
Sí, sí, faig moltes coses a la vegada. Però és perquè tinc l'ajuda dels companys que surten a l'obra i la gent que està de tècnics i tota la gent que ajuda.
Aquesta funció, el Gran Circ Leone, que ja es va poder veure doncs, primer per Sant Joan, fa uns mesos, durant l'estiu, i més recentment sí. A Vilafranca.
Sí, vam actuar a Escena Penedès i, bueno, és tot un honor actuar a Escena Penedès perquè actuar a Vilafranca, la capital del Penedès, doncs, sempre fa il·lusió i ho està molt bé.
I quines sensacions tens d'aquelles dues funcions ja fetes i com afrontes aquesta tercera? Perquè entenem que encara està l'obra de rodatge.
Sí, les sensacions, doncs, molt bones. A la Festa Major, que és quan vam estrenar aquí a Sant Joan de Mediona, molt bé, el públic li va agradar molt, i a Vilafranca encara més content, perquè ja la portàvem una mica més rodada, ja l'havíem assajat més encara, i molt bé, i per la pròxima, doncs, jo espero que en la mateixa línia.
Tot i que ets molt joves, 26 anys, no és la primera obra doncs, que escrius i que es porta a escena per part del grup de teatre de Sant Joan de Mediona, perquè abans ja havies escrit El racó de la lluna i també amb uns gags del tricicle també havies fet les teves aportacions per enllaçar aquestes propostes. D'on et ve aquest neguit d'escriure teatre?
No sé, a mi sempre m'ha agradat molt el teatre i escriure també. I tinc la sort d'estar aquí a l'Escorça Teatre de Sant Joan de Mediona, que em deixa molta llibertat i per ser una mica el que jo vulgui, confien en mi i mira, és un neguit que jo he tingut sempre i tinc la sort de poder portar-lo a terme i poder fer el que a mi m'agrada.
I el Gran Circ Leone, que ens planteja doncs, com els personatges d'un circ es disputen la seva propietat quan el seu propietari doncs, no deixa clara la seva descendència, no? La seva herència. És aquest el plantejament
Exacte.
Inicial.
Sí, aquest és el plantejament. És bastant simple. Són, al cap i a la fi, uns quants artistes que es disputen el circ. Però a dins hi pot cabre molta més cosa, hi ha traïció, hi ha amor, i hi ha moltes situacions d'humor negre, sobretot, que bé, bueno, tan força bé.
I com ho pots compaginar, ser autor, director, actor? Quin accent poses en cada moment, en cadascun d'aquests rols que has de jugar?
Vaig a dormir molt tard, sobretot. Escric de nit i durant el dia treballem, assagem, ens ho compaginem com podem. És difícil, però bueno, sempre es pot fer.
I el propi dia de l'actuació també has de donar orientacions als teus companys i companyes de grup i estar atent a la teva pròpia actuació.
Sí, això és el més difícil. El que més m'ha costat dirigir és dirigir-me a mi mateix. Jo a vegades hi havia coses que per molt que ho escrivís jo, potser no sabia del tot com dir-les o potser necessitar l'ajuda dels altres actors que m'aconsellen i és una mica feina entre tots. Jo dirigeixo, dic l'última paraula, però tothom opina i diu la seva i és una mica entre tots.
En aquest cas, doncs, sí que has de comptar amb aquesta complicitat del grup que forma part l'Escorça de Sant Joan de Mediona. Jo no sé si les aportacions del grup han fet canviar el text o a mesura doncs, que l'heu assajat hi ha hagut variacions respecte a la idea inicial.
Mira, aquest és un tema que jo, una cosa que em passa a mi és que el reciclo moltes vegades el text i mai acabo d'estar content, de fet, content del tot, no estic de com és el text, sempre penso que es pot millorar més. I de fet, de com la vam fer la Festa Major, a com la vam fer a Escena Penedès, l'obra ha canviat. Han canviat una mica al final, han anat canviant petites coses que sobretot ho veus millor quan ho poses de cara al públic, a les crítiques que et fa la gent, amb les coses que veus que potser s'allarguen una mica, coses que potser no cal deixar-les tan clares perquè potser el públic ja ho sap prou, no? El públic és intel·ligent, no cal deixar-li mastegar tot. Llavors, sí, he anat canviant coses i sí, m'han ajudat els meus companys, i tant.
Com quines, per exemple?
Bé, seria fer una mica spoiler, però bueno, cap al final hi ha alguns canvis. Algunes escenes s'han escurçat, algunes escenes que jo trobava que repetien, que eren una mica repetitives, o potser ja quedava la trama prou clara, i les he anat canviant, sí. Però, de fet, un canvi molt, molt important, no. O sigui, l'obra segueix amb el mateix camí i no canvia gran cosa important.
Òscar, tu tens formació en l'àmbit de la interpretació, però és molt difícil introduir-se professionalment en aquest món, malgrat el teu bagatge, la teva capacitat demostradíssima de treball, no? És complicadíssim acabar-se dedicant a allò que t'agradaria fer.
A mi m'agradaria ser actor, jo vaig estudiar per ser actor, però també m'agrada dirigir, m'agrada escriure, i llavors suposo que qualsevol de les tres coses m'agradarien, sí.
I el món del teatre amateur, dels grups de teatre amateurs, com per exemple el que podem veure amb aquesta eclosió de propostes que hi ha dins de la 31a Roda de Teatre, entenem que és una molt bona escola. És molt útil, per exemple, la Roda, és sí. Bàsic doncs, que els grups pugueu mostrar el vostre treball més enllà del vostre municipi.
Sí, és molt important, realment. Jo ja porto molts anys fent teatre a l'Escorça i he anat a molts pobles, i és divertit i et dona l'oportunitat de que tothom vegi la feina que estàs fent. Que per ser amateur no vol dir que no porti una feina molt important darrere, a vegades fins i tot més, perquè ho has de compaginar amb altres feines, i evidentment no remunerat el teatre amateur. Llavors és important que es vegi l'esforç que comporta fer aquest tipus d'obres.
I des del punt de vista creatiu, els grups de teatre de l'Alt Penedès doncs, també hi ha un molt bon nivell perquè hi ha moltes propostes, no només la vostra des de Mediona, que heu gestat vosaltres mateixos, que són d'autoria pròpia dels grups.
Sí, hi ha moltes propostes i fins i tot jo diria que també hi ha propostes de creació pròpia com la nostra. Vamos, que hi ha molt nivell, trobo.
I el proper repte, no sé si estàs ja treballant amb alguna nova obra o de moment això encara ho tens aturat.
He escrit unes quantes, tinc unes quantes al calaix pendents, però ja et dic, en aquest sentit, suposo que és la vergonya de l'autor, no? Potser sóc una mica indecis d'acabar de decidir quina vull treure escena, quina trobo que està prou bé com per pujar un escenari. Llavors sí, tinc unes quantes propostes preparades, i bueno, això ja es veurà quan acabem amb la Roda i els Pastorets, que també estem fent Pastorets ara a l'Escorça, que estrenarem per Nadal.
I a l'hora d'elaborar el text, penses també en la formació teatral que l'ha d'escenificar, en com són la xifra de nois, noies que hi ha en cada formació? Ho tens en compte, també, qui acabarà
sí.
Portant a escena això?
Sí, molts cops escric pensant qui farà cada personatge. A vegades no, a vegades hi ha personatges que surten i després ja busques algú que el pugui fer, però molts cops sí.
Doncs tot aquest treball el podrem veure de manera directa, concreta, aquest diumenge a partir de 6:45 de la tarda al local social Rosa Montanera Sant Miquel d'Olèrdola dins d'aquesta programació de la 31a Roda de Teatre de l'Alt Penedès, aquest gran circ de Gran Circ Leone de l'Òscar Ros Ramallets. Ets net del porter d'Antoni Ramallets, però no t'has decantat per l'esport, sí. Sinó per la creació artística teatral.
No, sí, era el meu avi. I sí, realment jo he sortit més cap al teatre, que ell li hagués agradat molt que fes futbol, però suposo que també amb el teatre també es sentiria molt orgullós.
Insistim, aquest treball que es podrà veure aquest diumenge a Sant Miquel a 6:45. Gràcies per explicar-ho, Òscar Ros, i que vagi molt bé, com diu el teatre, molta merda.
Moltes gràcies.
Penedès en xarxa, de dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia, a la teva ràdio local.
Amb els silencis de Josep Tió arribarem a les notícies de les 11. Després encara ens quedarà el cinema i el Com gat i gos.
Filtren el sol per la finestra. Miro com reposes nua des dels peus del llit. Han posat ple de tendresa. Oh, quantes nits acaronant els teus dits febles. Oh, quants matins com el caratí t'he dit com un fil de roba amagats de tantes veus estranyes. Teixim certeses amb la mirada. Som tan lluny d'aquest soroll salvatge que ens fem entendre sense paraula. Dos o tres cabells mandrosos pinten els coixins amb el color d'aquesta tarda. Sento com camines pel so dolç del teu vestit que entre les cuixes se te lata. Oh, quants matins entrellaçant-nos com de pedra. Quantes nits com la cara tinc tèbia com la llum desvela amagats de tanta gent que parla amb els silencis omplint paisatges més enllà d'aquest soroll tan aspre. 107.8